Gràcies per convidar-nos a ser aquí. Quan una gent que viu en terres aspres, com deia el Josep, terres difícils, d'un poble de 100 habitants, ens conviden a ser en seminaris d'aquest tipus, doncs us haig d'explicar que ens motiva molt i ens anima en la nostra feina, perquè el nostre dia a dia és molt més humil i discret per intentar fer arribar al mercat productes, diguem-ne, amb una noció forta d'origen. No? L'origen per nosaltres és una terra, un clima, unes varietats, uns paisatges, no?, que ens explicaven abans amb l'exposició dels paisatges vitivinícoles, però l'origen per nosaltres, el terroir, no?, és una interpretació que fa d'aquesta terra una gent, no?, unes persones, uns productors, uns agricultors, i l'elaboren i el treballen. No? Abans de començar, m'agradaria, per resumir el que som i el que fem, un petit, si em permeteu, un petit tràiler d'un documental que es va fer sobre nosaltres l'any 2010, des de Televisió de Catalunya, d'una productora petita, i que parla de terra d'oportunitats. Es diu terra d'oportunitats, que és, sintetitza la manera com nosaltres entenem la nostra feina des dels anys 70, que els territoris ferèstics o aquests territoris mediterranis de secà, de muntanya, poden ser abandonats, com han estat abandonats malauradament durant molts anys, però també poden ser una oportunitat per crear altres models de funcionament.
Un tema que ens està quedant pendent és què passa doncs, precisament en aquestes zones agrícoles perifèriques, en aquestes zones de muntanya, on els pobles van perdent població, on ja es deixa de produir aliments. No? Jo penso que és com una mort silenciosa del territori, que no se'n parla gaire, no? I que arribarà el moment que digui què ha passat, no? I llavors algun pagès ve i diré, però bueno, ja us ho dèiem, que estava desapareixent això. Aquestes zones que podíem dir més perifèriques, no? On no es concentra tant d'activitat econòmica, realment ens estan oferint la possibilitat de fer coses noves, diferents i coses de futur. No? Hem d'aplicar creativitat, idees, innovació, buscar complicitats, no? I a partir d'aquí jo penso que ja, com ens demostra una infinitat de projectes, hi ha futur.
Bé, en la meva presentació jo us intentaré explicar breument el que som i el que fem i apuntar algunes reflexions en el marc d'aquest seminari o d'aquest simposi sobre el que pot ser el futur del paisatge, el futur d'aquestes zones. No? L'Olivera, aquí som. L'Olivera, som una cooperativa, una organització que des de l'any 1974 treballa al món rural i des del 2010 a l'àmbit periurbà, i que el que busca és construir un col·lectiu, una organització que es vertebri a través de tres eixos. Nosaltres hem anomenat o tres voluntats interrelacionades, transversals, no? Amb aquest llenguatge que fem quan fem reflexions estratègiques, no? Que queda bé. Pues un primer eix seria el de la inclusió social, que està dins el nucli del projecte, del nostre ADN, que seria que part dels membres d'aquest equip siguin persones que tenen algun tipus de dificultat d'inserció, als inicis serà discapacitat mental, psíquica i cada vegada més persones fràgils en general. No? Entenem que la nostra activitat, el treball de la terra, l'elaboració dels productes, participar en aquesta cadena és una manera molt interessant de sentir-te útil, no? Tots els que hi formem part. El nostre objectiu llavors és formar una organització inclusiva. Al llarg del temps, els inicis van ser molt marcats per aquesta voluntat social. Durant els anys 80, sobretot, aquest equip se n'adona que ha de construir un projecte econòmic consistent per estar al servei d'aquest projecte més ampli. No? I és el que anomenem construir un projecte econòmic basat en la idea de valor afegit. Quan vas estirant del fil del que és el valor afegit vol dir passar de produir la matèria primera a ser transformadors i elaboradors, com quan anàvem de viatge vèiem que fèiem a França, a Itàlia, a Alemanya i altres llocs. Nosaltres dèiem, doncs, potser també ho podem fer a Vallbona. Quan vas estirant del valor afegit, et vas adonant que en principi és aquesta idea econòmica, que el producte sigui més car, però després té un valor afegit a molts nivells, com després veurem, no? Pensem que els aliments són els millors ambaixadors d'un territori. Quan poses una marca en una etiqueta o en un raïm, fas que Vallbona es parli arreu, fas que la gent que el fem, no?, viatgi i arribi a la vida de la gent. Per últim, un altre eix de funcionament, aquesta transversal, aquesta visió que intentem treballar, és la gestió cooperativa. Ens adherim al model cooperatiu, entenem que era el model que millor responia als neguits, a les inquietuds d'aquest grup inicial que va començar. I aquest model cooperatiu també contribueix a crear una organització inclusiva, és a dir, les persones amb dificultats també poden esdevenir socis i protagonistes del funcionament de la cooperativa. L'origen, com molts projectes d'aquest tipus, és un grup de joves, podríem dir, utòpics, que s'instal·len precisament en la Catalunya nova, aquesta Catalunya de secà, aquesta Catalunya on la gent marxava, amb un projecte diferent, un projecte de vida i treball diferent. Com podeu imaginar, moltes idees, somnis, il·lusions, i a poc descobrint que per fer el projecte viable s'havia de, diguem-ne, de seure, discutir i veure què es podia fer, no?, què es tractava de fer. Som des de l'any 1974, com us deia, en àmbit rural, a Vallbona de les Monges. Vallbona de les Monges és coneguda per tenir un monestir cistercenc femení, el més important de Catalunya. Abans hem vist com els monestirs cistercencs, sobretot quan l'ordre cistercenc al segle XI decideix tornar a la terra, no?, aquells monjos que tornen a la terra tenen un paper fonamental en l'estructuració del paisatge, no? En aquest cas nosaltres estem al voltant d'un monestir femení, estem a la ruta del Cister que uneix Poblet, Santes Creus i Vallbona. Un poble que, malgrat tenir Vallbona més de 1.000 habitants, a principis del segle XX ara tenim al voltant de 100. No? Jo crec que és un poble que està a la cruïlla de pensar i redefinir el seu futur. Des de l'any 2010 estem també en àmbit periurbà. L'Ajuntament de Barcelona, quan va descobrir la nostra experiència, va pensar que per la vinya que té de Barcelona, una vinya de 3 hectàrees a la serra de Collserola, que està a la masia Can Calopa, diguem-ne en la vessant de Collserola que mira ja cap a Molins de Rei, per què no convertir aquest projecte de vinyes de Barcelona en un valor social afegit? I és quan ens va demanar per què no fèiem un copy-paste, diguem-ne, del que havíem fet a Vallbona, fer-ho a Barcelona. No? Vam passar d'alguna manera de ser neorurals a tornar a ser neourbans. No? Nosaltres que volíem fugir de Barcelona ens vam fer tornar. I actualment hi ha un grupet que elabora els vins de la ciutat de Barcelona, també estem elaborant el vi del Parc Agrari de Sabadell i el vi de Sabadell, i col·laborem amb algun viticultor de prestigi del Penedès. Si ens centrem més en el territori rural, aquest paisatge, diguem-ne, que anomenem de la Vall del Corb, és una vall, diguem-ne, és un paisatge sense muntanyes, diguem-ne, però marcat per aquests turons que s'han anat formant sobretot per l'acció erosiva de l'aigua, però també per l'acció de l'home sobre el paisatge, sobretot a partir del segle XVIII, amb aquests marges de pedra seca, no? I on es practica una agricultura molt lligada a l'entorn, no? És una agricultura totalment de secà i una agricultura que nosaltres entenem que només serà viable si li sabem trobar aquesta sèrie de valors afegits. La població, com us deia abans, el 1920 tenia quasi 1.200 habitants, actualment Vallbona posa 250 habitants, però és el municipi, hi ha 3 nuclis de població, a Vallbona són més o menys unes 100 persones i als matins, quan anem a l'autobús de l'escola, de 3 a 14 anys, doncs ja som unes 8 persones a la parada. A nivell agrícola, tots aquests pobles eren pobles eminentment agrícoles, constatem el que ha passat a moltes parts de Catalunya. Augmenta la superfície forestal, bàsicament de pi, una superfície potser sense gaire valor. Disminueixen el número d'explotacions, disminueix una mica el número d'hectàrees perquè s'abandonen les de conreu més difícil, i per tant hi ha un procés de concentració i on el pagès també abandona els conreus que més exigents en mà d'obra. No? Bàsicament el cereal va guanyant terreny i l'olivera es manté en un equilibri, diguem-ne, en el nostre cas, entre els costos i els beneficis, fent-lo mínim perquè és una olivera quasi salvatjada. Què som l'olivera en aquest entorn, després de tota aquesta història i condensant molt? Som un grup que intenta en aquest entorn arribar a fer un producte amb valor afegit, arribar a fer un producte que tingui nom i cognoms, que digui que ve de Vallbona i que digui que el fa l'olivera. Som un grup de quasi 70 persones, 40 a Vallbona i 30 a Barcelona, i estem elaborant uns 200.000 quilos de raïm, fent 17 tipus de vins i 5 tipus d'oli. L'evolució de l'olivera, us la poso aquí aquesta transparència per posar de relleu que els projectes necessiten de temps, i el temps és molt important, el factor temps, i sobretot un temps llarg, i també la nostra realitat s'ha configurat de participar en xarxes i participar, sobretot a nivell internacional, també de l'aportació que et feien projectes com el nostre a altres nivells i altres països. Tot això ens ha abocat a descobrir el nou concepte que s'anomena d'agricultura social i que sobretot a partir d'uns estudiosos de la Universitat de Pisa, on estem aquí dialogant, s'ha construït darrerament, que és descobrir el paper, diguem-ne, que té l'agricultura, no només productiu, no només conservador del paisatge, sinó dins de la societat. I l'agricultura social, diguem-ne, que aplegaria tota aquesta sèrie de projectes normalment petits que a part de fer activitats productives o lligades al medi ambient també fan activitats en una forta localment anomenem utilitat social, com inserció social, formació, educació, acollida, etc. Aquests projectes sovint integren la noció de qualitat, però una qualitat que valoritzi tota la cadena i on la comunitat, aquesta dimensió humana, passa a tenir un paper primordial. És a dir, l'agricultura social ens recorda que l'agricultura té un paper molt important a la societat, ja ho deia Ciceró, no? Que l'agricultura és la professió pròpia del savi, la més adequada pel senzill i l'ocupació més digna per tot home lliure. No? Doncs aquests projectes posen de relleu que fer-ho ho provoca. Jo us animo, veig molta gent jove que us esdevingueu pagesos i ho descobrireu, com deia el proverbi xinès, que si vols ser feliç tota la vida, doncs et facis agricultor o cultivador del bosc, per exemple, no? Però lligat a l'activitat agrària. Comentar que la Fundació Catalunya La Pedrera, que acull també aquest seminari, està dinamitzant una xarxa d'agricultura social, de projectes que integren aquestes dues vessants. I res, dues reflexions per acabar, per construir aquesta idea de present i de futur lligada a aquests territoris que podem dir que són una mica més marginals, però que ens ofereixen l'oportunitat de construir una altra manera d'entendre el món rural. Nosaltres, a partir de la nostra experiència, creiem que l'espai rural ha de continuar sent productiu, no només, ja sabem que l'espai rural ha de ser multifuncional, però quan la multifuncionalitat es converteix en perdre l'activitat agrària, sentim que s'està perdent alguna cosa. Un altre tema molt important és que quan pensem en els espais rurals, a vegades es parla d'agricultura, però l'agricultura, bàsicament, simplificant molt, hi hauria com dos models, que cada vegada s'imposen amb més força, el model agroindustrial i el model que anomenem dels valors afegits. És important quan estem en un territori a quin model estem recolzant, perquè un o altre farà que el teixit del territori que estem creant és molt diferent, el teixit d'empreses, el teixit d'economia local, el teixit, diguem-ne, de reequilibri territorial. No? Si més no, jo tinc aquí un titular, la gent que sou de Lleida ja sabeu que llegim el Segre, però aquí posa inversors i empreses es volquen en l'agricultura i compren grans finques. No? Això significa que el món rural està canviant i si volem que l'agricultura del valor afegit continuï tenint el seu paper, hem d'apostar en polítiques decidides i amb l'acció, diguem-ne, també de les entitats de la societat per per no perdre, diguem-ne, aquesta identitat. Quins valors afegits parlem quan apostem per aquesta agricultura? Lògicament, parlem del valor afegit organolèptic, estem apostant per fer productes bons, no? Abans ens explicaven la idea de terroir, reflecteix així, això, com defensar la bondat, la qualitat d'aquest producte. Estem parlant segurament de fer productes que tenen un valor afegit ambiental, com ens explicaran amb l'arròs del Delta de l'Ebre, és a dir, aquest tipus d'agricultura és una inversió ambiental també. Fa un mes estàvem a la Toscana i un alcalde ens deia, no, és que jo vull que a la meva muntanya hi hagi agricultura perquè és una inversió perquè no hi hagi inundacions d'aquí uns anys. Vull dir, l'agricultura, el Josep ens deia que els taps de suro apaguen el foc, nosaltres diríem els taps de suro i l'agricultura apaguen el foc. No? Té un valor afegit econòmic, un valor social, un valor patrimonial. Aquesta agricultura del valor afegit sovint treballa en varietats en perill d'extinció, té un valor cultural. No? Per nosaltres conservar l'agricultura en aquestes zones és com conservar les esglésies, les catedrals, etc. No? Quin repte tenim? Un camí molt interessant que us recomano de fer és agafar i fer el Coll de Banyuls, passar, diguem-ne, la carretera que passa de Catalunya a França, i és on descobrim un paisatge, diguem-ne, al Cap de Creus, al voltant del monestir de Sant Pere de Roda, pràcticament abandonat, que cada certs anys es crema, o descobrir un paisatge antropitzat on encara es cultiva, un paisatge que encara es viu, que encara produeix, que genera diferents valors, no? Creiem també que a través de posar en marxa projectes d'agricultura social, aquest paisatge, per fer viu aquest paisatge necessites esforç, mà d'obra, una noció de l'agricultura diferent. Fer això és una inversió i pot fer que aquesta fotografia primera on observem com un abandó del paisatge es pugui transformar en la segona, encara que la companya ens hagi dit que també aquest paisatge segon està en crisi. Res més, gràcies.